Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta. A primera hora, amb Joan Trias.
Passen ara mateix 2:45 del matí. Mireu, aquest passat dimarts es publicava el llibre I por qué no lo hacemos en el suelo, després de poemaris com los hijos de la ira o la fiera. El volem comentar amb el seu autor, Ben Clark. Senyor Clark, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies per recibir-me.
El primer que crida l'atenció d'aquest poemari, conforme s'agafa el llibre, és el títol. I por qué no lo hacemos en el suelo? I, a més, a la portada hi trobem dos personatges que no toquen precisament al terra.
Sí, bueno, la portada és del magnífico dibujante, multipremiado dibujante Liniers, que todos conocerán. Estoy realmente contentísimo con esta portada. Y el título es un guiño a la famosa canción de los Beatles, de Why Don't We Do It On The Floor? Uh-huh. Perdón. Why Don't We Do It On The Road? Es decir, el por qué no lo hacemos en la carretera. Y bueno, ahora que con todo esto, pues estamos pensando en sacar ya la segunda edición, pero con una pegatina que ponga el suelo desinfectado.
Evidentment és un poemari, com deia, ben clar que és un poeta fa molts anys, traductor també de poesia anglesa. El poema és la màxima expressió de l'amor?
Posiblemente, pero bueno, yo creo que lo interesante, quizás una de las propuestas del libro, es que podemos encontrar el amor en muchos ámbitos, ¿no? Y sobre todo no debemos ceñirnos, como creo que la sociedad ha ido ciñendo, el amor hacia algo puramente físico relacionado con el deseo, ¿no? Yo creo que hay que volver a una idea del amor que no tiene que ver necesariamente con algo religioso, ni mucho menos, pero sí con una idea como del amor global, como una especie de experiencia general para todos, ¿no?
M'agradaria que em comentessis aquesta frase, perquè diu, tú lees porque piensas que te escribo, eso es algo entendible, yo escribo porque pienso que me lees, y eso es algo terrible. ¿Per qué?
Bueno, esto que ha tenido la gentileza de leer una vez más es el poema viral, no consigo librarme, así que le agradezco que lo comparte aquí con los oyentes. Este es un pequeño poema que saltó a las redes en 2011, yo no lo puse en las redes, sino que estaba en un libro, y lleva como más o menos 9 años dando vueltas, ¿no? Y el sentido del poema, que solo tiene 4 versos, tiene que ver con el motivo por el que escribimos. Es decir, uno escribe quizá con la intención no de que lo lea un gran público, ni siquiera un lector imaginario, sino una persona concreta. Y lo que propone el pequeño poema el pequeño maldito poema, podríamos decir ya a estas alturas, es que esto es un error, ¿no? Que hay que escribir sin pensar en alguien concreto.
Com ens deies i ens recordaves, ets el poeta més retuitejat. El poema com a expressió, deixa'm-ho dir així, encara que soni potser molt bèstia, però de Shakespeare a Twitter, aquesta seria l'evolució com a forma d'expressió del poema?
Sería en el sentido literal que lo ha dicho, sí, en el sentido de la forma. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hay una cosa muy interesante con Instagram y con Twitter, y es que nos han permitido un espacio breve, pero un espacio obviamente súper dinámico, que llega inmediatamente a un montón de personas. Y en este sentido estamos hablando siempre de la forma, ¿no? Y como forma sí que es un lugar muy adecuado para la poesía. Ahora, otra cosa es que los contenidos se hayan ido adaptando a la forma, es decir, que la gente cada vez escriba cosas más breves, pensando ya en el formato en el que se va a publicar, y aquí es donde yo veo un aspecto quizá un poquito más criticable, porque está realmente condicionando un poquito la forma en que estamos creando los poetas o la gente está haciendo los textos, ¿no?
Estem parlant avui amb Ben Clark, que acaba d'editar aquest llibre, I por qué no lo hacemos en el suelo. És un llibre, és un poemari que expressa clarament, i així ho diu l'autor, el tema de l'amor en formes de poema. ¿Es cursi el poema d'amor?
Yo creo que precisamente el poema de amor no debe ser cursi. Es decir, yo estoy bastante a favor de lo cursi en el sentido de que me parece bien que exista. Y creo que no debemos renegar tampoco de lo cursi, porque todos en el fondo somos un poquito cursis. Pero es interesante pensar que el poema de amor habla no solo de amor, sino de la condición humana. Es decir, realmente el poema de amor es un poema casi existencial, ¿no? Y yo creo que nos debemos alejar de la idea, sobre todo, del poema de amor como declaración de amor, sino más bien llevarlo un paso más allá, que no es un paso enorme, pero es importante, que es hacia la reflexión sobre el amor.
Deixa'm-ho dir així, com a poeta i, per tant, com a expert en aquest tema, en els temes de l'amor, com ha canviat aquesta condició humana de la que ens parlaves ara? Abans parlava de Shakespeare, no? Anem una miqueta més cap aquí, no gaire més, però sí una miqueta més. Com ha canviat aquesta condició humana des de Jane Austen fins ara?
Pues yo creo que lo más claro y lo que podemos ver todos es que ha cambiado la velocidad, ¿no? La velocidad de las cosas. Precisamente uno de los pocos aspectos interesantes, y no voy a decir positivos, pero desde luego interesantes de todo esto que nos ha pasado ahora con el COVID-19 es que hemos tenido que parar, ¿no? Hemos tenido que frenar. Es cierto que las redes sociales, que es la máxima expresión de lo veloz, han ido, si acaso, han ido más rápido todavía, pero desde el punto de vista de la literatura, del pensamiento, estamos caminando hacia una inmediatez, hacia la búsqueda de el ensayo breve, del libro breve, del entretenimiento rápido. Y por el camino nos estamos perdiendo un montón de cosas, y es básicamente la posibilidad de pararnos un momento, reflexionar y darnos cuenta de quiénes somos. Y no sé si hacia dónde vamos, pero desde luego, què nos hace feliz y què no nos hace feliz.
Si no m'equivoco, Ben Clark viu a Eivissa, però com segur que sap, una de les diades més característiques de casa nostra de Catalunya és Sant Jordi, que s'ha hagut d'aplaçar i serà el proper juliol. Jo no sé si tindrem l'oportunitat de veure Ben Clark per casa nostra.
Hombre, por supuesto, para mí es un placer ir a Sant Jordi. Me ha dado muchísima pena no poder ir a Barcelona, que es para mí la meca de la literatura en muchos sentidos. Y bueno, lo único que puedo decir sobre el julio, que espero que sea un éxito, es que vamos a pasar todos mucho calor, ¿no?
¿Per quin moment passa el poema ara mateix en el segle XXI?
Yo creo que pasa por un momento que es muy parecido al momento que siempre ha vivido, pero quizá ahora más que nunca, que es una de las pocas herramientas que tenemos para encontrar una respuesta a preguntas que tampoco sabemos formular. Es decir, la función de la poesía no es, como he dicho antes, hacer una declaración de amor o ser algo simplemente estético y bonito, sino la función de la poesía es responder a las cosas que no sabemos ni siquiera preguntar. Es decir, le da forma a las preguntas que ni siquiera sabíamos que existían todavía, ¿no? Y entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos como el que estamos viviendo, en momentos también de pues de mucha duda, sobre todo con la gente joven, de no saber muy bien hacia dónde tirar, qué hacer. Yo creo que la poesía, desde luego, no te va a solucionar la vida, pero te va a acompañar un poquito en este trance, ¿no?
No sé si precisament per això que ens explicaves, que no sé si és una mica la filosofia, mai millor dit, dels poemes, el poema sempre, o almenys jo he tingut aquesta percepció, el poema sempre ha estat una mica menys tingut en el món de la literatura.
Bueno, yo creo que esto es simplemente porque el poema... nos han enseñado siempre a que la ficción, a que la narrativa de alguna forma nos cuenta cosas, pero nadie nos ha explicado nunca para qué sirve el poema, ¿no? Realmente hemos estudiado poemas, hemos estudiado grandes poetas, y creo que la culpa no es tanto del contenido de lo que se ha dado en los institutos, sino de la intención. Y no, basta con decir, como he dicho antes, que el poema sirve para que podamos tener un registro de la historia del corazón humano, es decir, podemos recuperar. Antes hablábamos de Shakespeare, ¿no? Podemos recuperar directamente algo que una persona sintió y pensó, pero sobre todo que sintió hace siglos. Y esto es la maravilla del poema, ¿no? Si en vez de ver el poema como algo ajeno, algo raro, algo difícil, o decir, bueno, es que a mí la poesía me cuesta, es que yo la poesía no la entiendo, bueno, pues ¿por qué no nos enseñan la poesía, o los poemas, mejor dicho, como pequeñas cápsulas de tiempo y emoción, ¿no? Es una cosa, es una especie de máquina de tiempo, ahora que estamos hablando tanto del tiempo con este anuncio de la NASA, ¿no? Pues es una máquina de tiempo que nos lleva hacia atrás, efectivamente, y nos lleva a sentir cosas pues que están muy lejos en el tiempo.
Doncs ja ho sabeu, ja el teniu a les llibreries des d'aquest passat dimarts, des del 19 de maig, i per què no lo hacemos en el suelo, de Ben Clark, que per sort, estan començant a obrir aquestes llibreries. Ben Clark, t'esperem el proper juliol aquí a Terres Catalanes, eh?
M'encantarà, i moltes gràcies, i un feliç Sant Jordi, ja, des de mateix.
Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Darrere de cada gota de llet, de cada préssec, de cada pera, de cada tall de carn.
Darrere de cada glop de vi, de cada litre d'oli que ens ha arribat a taula aquestes últimes setmanes, hi ha l'esforç dels nostres pagesos, ramaderes i pescadors per una alimentació de qualitat.
Gràcies, gràcies.
Gràcies.
La compra de proximitat ens beneficia a tots. Ara, producte local.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Tres quarts de 10 del matí, i a aquesta hora, doncs, us estem explicant, des d'ahir, de fet, us estem explicant que ahir Ciutadans donava suport al govern format per PSOE i Podemos per tal de prorrogar l'estat d'alarma durant 15 dies més. En volíem parlar d'aquest pacte i de la situació de crisi sanitària i econòmica amb David Mejía. Ell és diputat al Parlament i secretari de Comunicació de Ciutadans a Catalunya. David Mejía, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Oh,
Hola, què tal? Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deia gràcies per ser amb nosaltres, perquè ara mateix hi ha una sessió de control al govern al Parlament de Catalunya i entenc que vostè no hi és per mesures de seguretat, oi?
Sí, efectivament, doncs amb aquests plens que s'estan produint aquests dies hi ha uns diputats concrets i reduïts per tal d'anar a les sessions i complir amb aquestes normes de seguretat que exigeixen les circumstàncies que estem vivint.
Per què, segons Ciutadans, era necessària aquesta pròrroga de 15 dies d'estat d'alarma?
Bé, jo crec que és necessari que en aquests moments hi hagi una mica de sentit comú, de pragmatisme i de responsabilitat per part dels partits polítics. I en aquest cas creiem que la posició de Ciutadans doncs, defineix perfectament aquestes qüestions. No? No és moment de treure rèdits polítics, no és moment de baralla, sinó és moment de que pensem doncs, en el conjunt de la ciutadania espanyola. I, òbviament, hem d'exigir responsabilitats al govern d'Espanya respecte a les seves actuacions, i així ho estem fent, i hem estat molt durs al respecte, però també hem de donar la nostra responsabilitat davant de la quantitat de vides que s'han perdut per culpa d'aquesta pandèmia. Sí. Per tant, creiem que l'estat d'alarma, amb les condicions que proposa i que ha proposat Ciutadans i que ha acceptat el govern espanyol, doncs són necessàries per tal de que tot el que hem aconseguit fins ara doncs no ho perdem, no? Sí. Sí que és cert que hi ha una sèrie de qüestions que nosaltres creiem imprescindibles per tal de, doncs per tal de donar les veritables solucions que la ciutadania necessita. No? I en aquest sentit estem contents dels acords arribats amb el govern i esperem que es compleixin de la mateixa manera que es va fer en l'última votació de l'estat d'alarma.
Si no és moment de rèdits polítics, per què PNB, EH, Bildu i Ciutadans han tret rèdit polític d'un pacte de govern?
Com amb quin pacte de govern?
Tornem a l'inici. En el seu comunicat d'ahir deien: gràcies al paper de Ciutadans no es produirà cap taula de negociació amb Esquerra Republicana ni els separatistes per dinamitar la igualtat entre els espanyols.
Bé, el que està clar és que el que es posava sobre la taula per part d'un partit com Esquerra Republicana o d'altres partits era doncs, aquesta taula de la vergonya, del xantatge que nosaltres diem per treure precisament rèdits polítics. I creiem que aquest moment no és per això, sinó és precisament per salvar vides. Ens sembla injustificable que un partit polític o varis partits polítics doncs, posin com a condicions qüestions que no salven vides i que estic segur que no ajuden a solucionar les situacions greus que estan vivint els nostres ciutadans al conjunt del país. No? Per tant, sincerament, crec que és moment de pragmatisme, com deia, crec que és moment de responsabilitat per part dels partits polítics i que ara no és hora de parlar de cap taula del xantatge, de cap taula de negociació dels presos polítics, sinó és moment de parlar precisament de salvar vides, parlar d'ajudar els autònoms, parlar d'ajudar les petites i mitjanes empreses, i per tant nosaltres aquest és el paper que tenim, i aquest és el paper que hem exercit i ho seguirem fent.
Tornem a aquest comunicat que hi treien, on deien això, gràcies al paper de Ciutadans es produirà aquesta taula de negociació, un fet que es negava al mateix moment des de Moncloa. De fet, ahir va passar el mateix amb Bildu. Esclar, vostè entén que l'elector pensi a qui ens hem de creure?
Bé, jo el que és una evidència és que Ciutadans, insisteixo, per responsabilitat i per sentit comú, en una situació tan greu com la que estem vivint, amb una pandèmia que està afectant a molts espanyols i que ens està afectant a la vida de tots, hem actuat amb responsabilitat enfront al govern, demanant i exigint responsabilitats i exigint un plan B i exigint una sèrie de qüestions que creiem que són beneficioses per la ciutadania. A partir d'aquí s'ha arribat a aquest acord amb el govern d'Espanya. Jo que el govern d'Espanya hagi actuat o no per altres costats, per altres bandes, amb altres formacions polítiques, no puc parlar en nom d'ells. El que sí que puc parlar és en nom de Ciutadans, que ha estat negociant, que ha estat dialogant amb el govern d'Espanya per buscar solucions i que les hem trobat i que s'han establert per poder donar suport en aquests 15 dies més d'estat d'alarma.
Li pregunto diferent. Si el govern espanyol segueix amb aquesta taula de diàleg, què farà Ciutadans?
Mire, no li puc dir el que passarà demà. És a dir, crec que són escales diferents i que hi vivim moments diferents. Jo el que li puc dir és el que vam fer ahir, després d'estar negociant i després d'estar acordant una sèrie de propostes, i per tant aquesta és la situació que estem actualment. Què passarà d'aquí 15 dies? Què passarà amb si es farà o no es farà aquesta taula amb els acords o possibles acords que puguin arribar al govern amb altres formacions polítiques? Doncs no li puc dir, no li puc avançar pantalles perquè encara no ha succeït. El que sí que li puc dir és que en qualsevol cas nosaltres d'ara endavant, com estem fent fins ara, el que volem és ser útils, el que volem és ser responsables, el que volem és tenir sentit comú i posar precisament sobre la taula les qüestions que creiem que són importants pels espanyols. Sí. La salut i l'economia. Per tant, aquesta serà la nostra posició i més enllà d'això no li puc avançar pantalles.
Em deia vostè, no és moment de parlar de taules de diàleg, però deixi'm fer-li aquesta pregunta. En política no és millor sempre solucionar les coses amb diàleg?
Òbviament, sempre en política i en qualsevol àmbit de la vida tot s'ha de solucionar amb diàleg. Però també és cert que hi ha foros on es pot establir aquest diàleg perfectament. Nosaltres tenim un diàleg constant al Parlament de Catalunya, hi ha un diàleg constant, o hi hauria d'haver un diàleg constant al Congrés dels Diputats i amb les negociacions que hi puguin haver-hi. Per tant, aquests espais on exercir el diàleg existeixen. De fet, nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya, el que hem demanat al govern de Catalunya és que puguem establir... vam demanar un fòrum de reconstrucció de la situació actual que estem vivint a Catalunya, a la qual el govern de la Generalitat, que sempre es vanta de diàleg, ni tan sols va respondre. Ara hem demanat un ple monogràfic per parlar precisament de la pandèmia que estem patint. Per tant, nosaltres busquem aquests espais de diàleg en aquells llocs on creiem que s'ha de donar aquest diàleg. I en aquest sentit, doncs, nosaltres sempre dialogarem, però dialogarem dins el marc legal, dins les nostres normes vigents, i dialogarem, evidentment, doncs, amb aquelles qüestions que siguin de sentit comú i que es puguin dialogar perquè així s'estableix en el nostre ordenament jurídic.
Parlem, evidentment, també, com deia vostè, que és l'important d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta crisi econòmica que ja és a tocar, ja ens està picant a les portes. Què li ha semblat la gestió? Què li està semblant la gestió del govern espanyol?
Bé, jo crec que la gestió del govern espanyol, com li deia al principi, hi ha hagut moltes qüestions que ha fet malament. Vull dir, i això és una evidència inapel·lable, que tothom ho ha vist. I, per tant, doncs, hi ha moltes coses a millorar. No pot ser, hi ha coses que no entenem de compra de tests defectuosos o mascaretes que no arriben o infinitat de qüestions que no entenem i que, òbviament, demanem responsabilitats, com li dèiem. De la mateixa manera que nosaltres donem la nostra responsabilitat a l'exercir, doncs, el nostre paper de sentit d'estat, no? Que Ciutadans crec que té i que ha d'exercir aquest paper de sentit d'estat. Però, òbviament, hi ha moltes qüestions que no s'han fet i per això d'aquí les nostres reclamacions i les nostres reivindicacions amb aquests acords per prorrogar l'estat d'alarma, no? Com deia, alguns d'aquests acords, doncs, per exemple, és que es pugui desvincular les ajudes de l'estat d'alarma, que es pugui agilitzar els pagaments dels ERTEs o que es pugui fer una moratòria més gran del pagament dels impostos. És a dir, nosaltres estem proposant solucions de coses que creiem que s'estan fent malament per part del govern i així ho seguirem fent.
ha estat millor o pitjor la gestió de la Generalitat?
Bé, jo crec que no és una qüestió de que si estigui millor o pitjor. Òbviament, gestionar això doncs, té moltes complicacions per qualsevol govern, pel govern d'Espanya o per qualsevol govern. El que sí és cert és que, precisament, com és una gestió complicada de fer, doncs la millor manera per portar-la és amb coordinació i amb col·laboració. I en aquest sentit, doncs el govern de Catalunya creiem que no ha estat col·laborant com hauria d'haver estat amb el govern espanyol, I per tant, doncs, a més de les també milanades i vingudes dels diferents consellers de la Generalitat o del propi president de la Generalitat o de les qüestions que de canviant de competències d'una conselleria a una altra, de buscant fantasmes on no n'hi havien al respecte del número de mascaretes que s'han rebut o no, dient per part de la consellera, de la vicepresidenta, quines, de la consellera de vicepresidència, quina, en fi, que si Catalunya fos independent les coses s'haurien d'haver fet millor. Sí. Doncs no, la qüestió no és si Catalunya és o no independent per fer les coses millor, sinó la qüestió és col·laborar, coordinar-se amb els diferents governs i deixar de costat les ideologies i buscar aquestes solucions i plasmar-les i tenir aquest diàleg que vostè també parlava amb el conjunt de forces polítiques.
Li preguntava per la gestió d'ambdós governs, el govern estatal i el govern de la Generalitat, perquè, com sap, fa uns dies Francisco Igea, vicepresident i portaveu de la Junta de Castella i Lleó per Ciutadans, deia això.
Yo no sé en qué país vivimos. No sé si hay nadie que sea consciente de que nos hemos jugado la vida de miles de españoles. Y nadie quiere hacerse responsable de tomar una decisión. Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero he de decir que me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato. No diré más.
¿Qué opina?
Bé, opino que és una opinió del senyor Igea, que en qualsevol cas, com li deia, els governs, tant siguin nacionals com autonòmics, doncs prenen decisions, i algunes decisions són acertades, més acertades, i algunes altres són menys acertades. Doncs el govern de la Generalitat, doncs, òbviament, com qualsevol altre govern autonòmic o com qualsevol o el govern nacional, pot haver pres decisions acertades i en altres qüestions ha pres decisions menys acertades. El que nosaltres creiem que s'ha d'exigir a qualsevol d'aquests governs és que aquesta gestió sigui el més eficient possible i que, per tant, si creiem que s'han de fer les coses de manera diferent, dir-ho sigui qui sigui el govern al qui s'hagi de dirigir.
Ciutadans ha fet un viratge cap al centre-esquerra?
No, Ciutadans sempre ha estat al centre, sempre hem estat un partit de centre i per tant, nosaltres no ens hem mogut dels nostres posicionaments i de la nostra ideologia. De fet, els nostres estatuts són els mateixos, les nostres propostes són les mateixes i és evident que Ciutadans és un partit del centre, de centre, que necessita, creiem, el nostre país i que ha de ser útil, i que ha de ser pragmàtic, i que ha de treballar des de la moderació, i així ho seguirem fent, i esperem que els espanyols doncs reconeguin aquesta llavor i aquesta necessitat de que hi hagi un partit com Ciutadans. Però no s'ha fet cap viratge cap al centre-esquerra, perquè tampoc hem estat ni al centre-dreta ni al centre-esquerra. Nosaltres, justeixo, som un partit liberal progressista i sempre hem estat al mateix lloc.
David Mejía, diputat al Parlament i secretari de Comunicació de Ciutadans a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí a aquest mitjà, perquè, com sabrà o no, portar polítics en aquesta ràdio costa i costa moltíssim. Així que molt, molt agraïts, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu. Doncs així acabem el programa d'avui, quan falta mig minut per arribar a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota la informació. Atenció a les 10:50, amb Sergi Mas, que conversa avui amb personatges del moment, com ho fa sempre. A les 11, o Déu meu, amb Miquel Murga, a la casa de les 10 peces preferides de música clàssica. A les 6, al Mirador de l'Actualitat, a un quart de 8 del vespre, missa des de la catedral. I a les 8, plusvàlua dones... No, plusvàlua, amb Salvador Aragonès. Demà hi tornem, a les 8 del matí. Adéu-siau.